Bon dia, passem 8 minuts de la una del migdia, iniciem aquesta hora del vermut, penúltima d'aquest any en temps d'advent i ho fem molt ben acompanyats. Avui toca tertúlia dels barbuts i del vermut plus. Tenim amb nosaltres a l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
A Miquel Jardí, bon dia.
I bona hora.
A l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots per no haver passat la barberia des de fa uns quants dies, per acompanyar-nos avui. I avui, de manera excepcional, també ens acompanya una botella d'aquest producte de vermut. No direm marques perquè no podem fer publicitat, queda a prop
però
de casa.
Però és de Falset.
És de Falset, deixem-ho així i ja està, perquè no fem publicitat més enllà.
No hem dit marques.
No fem publicitat més enllà de l'estrictament necessari. Ja ho aclarirem si hi ha d'haver un endorsement o no, per això ja es veurà. Venen festivitats de germanor i hem cregut convenient des de la direcció del programa que hi pugui haver, que ens acompanyi, a part dels tertulians, aquesta ampolla de vermut. També l'han compartit amb el tècnic perquè després d'estar tota la temporada aguantant-nos, bueno, almenys aquest inici de temporada aguantant-nos, el premi també havia d'arribar. El lot de Nadal ja ho veurem, ara que legalment és obligat, haurem de veure què fem.
Els contratulians també?
Estic preguntant a la direcció i la direcció m'està donant llargues.
Ah,
o sigui
molt
que,
bé, malament.
Arribarà.
Arribarà,
si t'està donant llargues vol dir que...
Arribarà per Carnaval o millor sí. Quan acabem la temporada amb una mica de sort, perquè si no... Clar.
Lo tècnic té un got de vermut bastant grots, eh? Si tenim problemes tècnics...
És més jove.
Ja sabem del que serà.
Em preocupen més els gots de dins dels que estem davant del micro que no pas del tècnic. El tècnic no me'l senten comencem, i a nosaltres...
Comencem molt forts avui, eh?
Avui no sé què us passa, no sé si és l'actualitat, no sé si...
Les herbes del vermut.
No, perquè fa no re que m'ho perd l'ampolla. No pot ser. Tècnicament no pot ser que ja comencem així tan forts quan l'ampolla fa menys de 5 minuts que està oberta i no arriba...
I falta encara més de 4 dits.
Sí, o sigui que...
Per buidar.
No hem fet gaire mal encara. Ja en farem si volen, però ja, encara no n'hem fet. Avui ens toca, o el menú que hem servit a l'informatiu, hi havia qüestions com la del derbi priorití, més que el derbi en si, ho enfocàvem a l'editorial de l'informatiu, és el fet aquest, la dada aquesta... una mica trista, a mi si em permeteu ja incloure la valoració, que és que Falset i Porrera són els únics equips de futbol. Hi han dos equips de futbol sala, les coses que clar, hi ha el Capçanes i el Priorat Nord, però de futbol...
Futbol 11?
De futbol 11 només hi ha el Porrera i el Falset. Es troben aquesta temporada i hi ha aquest derbi perquè...
Demà a les 12:30.
12:30. Perquè la temporada passada el Porrera va fer una gran temporada, va aconseguir l'ascens directe i arriba, després d'alguns anys, aquest nou derbi priorití que esperem que sigui més interessant pel joc i per la qüestió que comentarem ara, que no per les baralles i trifulques que històricament hi han hagut. Des d'aquí entenem, o almenys qui els parla entén, que demà hauria de ser una festa important i una festa que ens hauria de fer pensar com és que fa uns anys, sí, ara en fa uns quants, estem parlant de 15-20 anys enrere, gairebé tots els pobles de que el Priorat tenien el seu equip de futbol i la seva era per jugar a futbol, alguns tenien fins i tot camps, i ara només hi ha dos de 20, 18-19 si m'apureu, equips, o menys, han passat a dos. Clar, a mi, i ho deia l'editorial de l'informatiu, és allò de, no, és que la societat està canviant, sí, però què està canviant? Això està canviant, això ha canviat.
I això és el que ha canviat, l'economia. Vull dir, és molt difícil mantenir un equip de futbol. És caríssim. Abans, jo quan jugava a futbol, quan jo jugava a futbol, tots els pobles del Priorat, tots, absolutament tots, tenien un equip de futbol. Tots. Marroig, Capçanes, Bellmunt, Guiamets, Falset, tots. I hi havia grans equips de futbol en aquella època. Però doncs, jo me'n recordo doncs, que, per exemple, nosaltres anàvem a jugar a futbol doncs, amb bicicleta, a Marçà o a Capçanes, o anàvem tots amb un tractor i no cobràvem ni 5, no hi havia assegurances obligatòries, l'únic que havies de pagar era l'àrbit, i això ha canviat moltíssim. Ara, mantindre un equip de futbol és relativament car, en un poble petit. Per això Falset, doncs, l'escola de futbol que té Falset i tot això, ha conglomerat més gent de la comarca amb el Falset juguen. Molta gent que no són de Falset. Mm-hmm. I aquest és el problema, l'econòmic.
Jo penso també, a part d'aquest que diu el Miquel, que és cert, també n'hi ha un altre, crec, que és que la televisió ha matat el futbol aficionat, no? O sigui, el futbol professional ha matat el futbol aficionat, per entendre's.
Oh, clar, això sí.
És a dir, abans, quan fa, tu comentaves, fa 15 o 20 anys, és a dir, a les 5 de la tarda jugaven tots els partits de futbol de primera divisió i per tant n'hi podies veure un, com molt, un. I per tant el del poble era el complement al de primera divisió, per entendre'ns. Avui en dia t'asseus tu el dissabte a les 4 de la tarda i fins diumenge a les 10 de la nit no pares de veure futbol si vols, no? I còmodament assegut a al sofà de casa.
I fins i tot dilluns a la nit encara tens
A més a més, vull dir... Vull dir que, a més, no? Vull dir, per tant, a veure, jo penso que la gent no, ja no té... Està saturada el futbol per una banda, és el futbol professional s'ha menjat l'aficionat, i per l'altra, evidentment, el tema econòmic i el tema de poblament, també, no? De poblament, la gent dels pobles, i sobretot la gent amb l'edat de jugar a futbol, acostumen a no viure al poble, no?
Exactament.
Perquè, doncs, perquè van estudiar fora, perquè... quan ha començat a treballar fa molt poc, etc, no? I això també fa que, en certa manera, doncs, no es pugui haver-hi aglutinar el número suficient de gent com per poder fer un equip de futbol. Que 11 persones en els pobles aquests són moltes persones.
No són 11, perquè t'obliguen a tindre...
No, però és igual.
Només la base, Miquel.
Només l'equip per poder sortir del camp, sí, i trobar-ne 11 a la Virella, o trobar-ne 11 a Gratallop, o trobar-ne 11 a Lloar...
Sí. Vull dir, sí, que, és, clar.
Que puguin jugar a futbol, la manera de jugar a futbol, és difícil.
La demografia juga moltes vegades contra el Priorat i en aquest és cas...
Però escolta, la demografia també era la mateixa fa 30 anys ja.
No era la mateixa.
No hi havia gaire diferència.
Les circumstàncies han canviat. És a dir,
això, les circumstàncies
si m'apures massa, inclús com a moda... Bueno, aviam, la gent... Això depèn de la voluntat de la gent.
També era una manera de sortir de casa. Era una manera de passar el temps.
Una manera d'allò. Avui dia, si més no, té més tendència a l'individualisme, i ara amb això dels mòbils, doncs això queda... Doncs, és a dir, és un individualisme col·lectiu, però no deix de ser individualisme, i aleshores abans doncs era l'equip, anaves a la colla, anaves amb la gent, amb els amics, aquí... Suposo que són circumstàncies diferents, però bàsicament és la voluntat de la gent, és a dir, si la gent doncs, ara doncs, els pegués... Doncs,
i ens hem globalitzat també, en aquest aspecte. Doncs... Tu comentaves abans, dius que el Falset no juguen tots de Falset, clar, avui, avui en dia clar. Ni el Barcelona juguen tots de Barcelona, vull dir, de Barça no hi ha ningú de Barcelona pràcticament. Vull dir que ens hem globalitzat també en aquest aspecte, no? És a dir, la gent té més mobilitat, se mou molt més.
Són moltes circumstàncies les que han provocat d'això, i més en una comarca, doncs, que la gent, que és el que deia abans Agustí, marxa, doncs les relacions entre el jovent i l'època aquesta, doncs de l'edat de jugar a futbol, doncs bueno, minvat naturalment.
Bueno, ha canviat tot molt. Pensem també que la Champions se feia abans només dimecres i ara es fa dimarts i dimecres perquè les televisions...
En bàsquet ja fan una lliga europea,
sí,
ja.
Sí, sí.
I jo penso que futbol acabarà igual.
Més que el joc que està posat amb el sistema doncs, de divulgació i en aquest cas... Doncs,
i és un gran negoci. Un gran negoci. Per les televisions, per les multinacionals, és un gran negoci.
Sí, el problema d'aquest és que s'ha convertit en un gran negoci i ja no es cuida el planter, ja no entès com en les categories inferiors, sinó el futbol amateur.
Ja no és esport, ja. Clar. Ja és una altra cosa. I a més passa una altra cosa també. Un problema que també que ja parlen de futbol, encara que no sigui potser el tema directament, no? És a dir, a mi em preocupa el futbol de planter, els infantils i els alevins i tot això, en el qual hi ha pares que volen que el seu fill sigui el Messi i...
Sí.
Sense passar per res.
No, i a més vull dir que si convé matxacar el rival, se'l matxaca, no? Vull dir, ja no hi ha un esperit esportiu amb moltes...
Això és veritat que s'ha perdut molt.
Jo aquí t'he donat la raó perquè parlava amb un molt aficionat del futbol, un professor d'educació física que precisament aquesta setmana parlàvem d'aquesta qüestió, no ran d'això per altres, però vam anar per ahir, i és que la seva m'ha deixat una frase que em va deixar molt parat, diu, és que jo he acabat asquejat del futbol. Jo, a mi m'agrada el joc, m'agrada formar els joves en tàctica,
en disciplina,
en valors, saber saludar, com farem el minut de silenci, com ens hem de comportar quan passin determinades coses.
Si fas una falta, ajudar a acompanyar a aixecar-se, perquè, escolta, és una part del joc.
He estat entrenant les categories infantils i inferiors de Nàstic i de Reus i n'he acabat asquejat perquè els mateixos clubs m'exigien i em posaven una pressió perquè els nens guanyessin a gairebé qualsevol preu que jo he acabat sortint d'aquests clubs i asquejat del futbol. En aquest sentit, ara vaig amb un club que tenim clars quins valors volem transmetre i que el resultat dels partits potser és el menys important de tot.
Sí, exacte. D'acord?
Però em diu, ni Reus ni Nàstic...
Ha de ser el final d'un procés. Vull dir, jo vull un procés, i si aquest procés acaba guanyant, millor, i si no acaba guanyant, no passa res, perquè l'interessant és el procés que jo faig. És a dir, fer esport, companyerisme, disciplina d'equip, col·laboració, etcètera, que té, el futbol té moltes d'aquestes característiques. El que passa que, desgraciadament,
no s'aplica.
El que dèiem abans, el futbol professional ha trencat aquesta dinàmica, aquell tio que fa piscina, que tira l'àrea sense ser penaltis, aquell que juga, cau un tio a terra i en lloc d'aixecar-lo encara hi dona puntada de peu, i això els nens ho veuen i el que fan és imitar.
Jo ahir imiten. Dic, mira, no està tot perdut, ahir al Zona Zapping, que és un programa de TV3 que passen diferents vídeos més o menys humorístics i s'entren bona part en l'esport perquè, clar, n'hi ha tant i es grava tot que dius és una bona mina. Van treure una jugada d'un jugador d'una falta dins d'una àrea que l'àrbit pita penal, els jugadors, l'equip al que se'ls pita el penal van a l'àrbit, quasi se'l mengen, i en sé que apareix el jugador que li han fet la falta i diu, escolta, no pitis que no ho és. Això, clar, que ho aixequem a nivell de notícia és, ostres...
No, això és impensable, el món professional, però és que, a més, cada vegada menys el món aficionat. I aquest és el problema, és a dir, si el món aficionat, si la gent juga perquè... Si és afició, es juga per afició, perquè li agrada, i punt, no? I per tant, hauria de practicar les normes. No hauria de saltar-se les normes, sinó s'hauria de practicar, perquè en el joc, la gràcia del joc... Sempre dic, si tu jugues en un joc i fas trampes, és que te saltes... Si saltes normes en el joc, ja no té gràcia aquell joc, ja. Però he perdut tota la gràcia.
Però Agustí, tu ja saps que estem en un país en què la picaresca és el valor fonamental.
Però vull dir, els entrenadors o els directius o això, el que han de promoure en els seus respectius clubs és això. És a dir, no ens podem saltar les normes, perquè si no és que perds la gràcia el joc. I sí que guanyaràs, potser sí que guanyaràs.
El joc forma part de la formació de la persona. I en aquest cas, doncs, hi ha uns processos i el que deia abans Agustí, doncs, que només se mira l'últim. És a dir, només se mira doncs, que el Messi doncs, és no sé què, que no... votes aquí, votes allà... Però, és clar, vas amb altres clubs, com el Madrid, doncs hi ha un per amb ells un Messi que no té la mateixa actitud que té aquell altre. Per tant, això vol dir doncs, que la formació d'uns i els altres són diferents. Jo el que veig amb això és de que bueno, no deix de ser... És a dir, com que ara això és més mediàtic que res, és a dir, la funció d'educar, per dir-ho d'una forma, ha quedat una mica a banda, doncs això té un baixón, no és el que dèiem, és a dir, quan doncs, la gent doncs, tingui, potser no tingui més altres remeis que agafar i trobar els 4 o 5 i començar a fer córrer la pilota doncs, al poble o a casa o al barri, llavors potser canviarà, però esclar, avui dia...
L'educació...
Se mira la finalitat, és a dir, els mitjans passen una mica a segon part.
Els pares van al futbol a veure el seu fill, a veure si és un Messi,
sí.
I així acaba i solucionarà la vida... I ja està, no? Vull dir, no miren absolutament res més.
Jo he passat experiències amb el
que és veritat, però jo he estat, jo he sigut pare d'un nen que jugava a futbol. Jo m'he amargat la vida als camps de futbol mirant jugar el meu fill. No perquè jugaven ells, sinó per les coses que deien i feien els pares.
Perquè
jo he vist barallar-se els pares i els nens jugant al camp tranquil·lament. I dir als nens girar-se als pares i dir-li pareu, sisplau, pareu. Això és molt fort.
Sí, perquè
això és indecent.
Sí, perquè és futbol base. Un dels problemes de l'educació del futbol base, un dels problemes greus, perquè també hi ha estat el futbol base, vaig ser molts anys de la Junta de Falset Esportiu, tot això jo ho he viscut, quan anava pels camps també, un dels grans problemes de l'educació del futbol base dels nens és la interferència dels pares, el que deia l'Agustí. Perquè jo m'he trobat un pare agafar a l'entrenador quasi pel coll i dir, què fa amb un fill a la banqueta? Com que fa d'un fill a la banqueta? Doncs li toca estar a la banqueta. Pobre de tu que no el treguis. I així, exemples així, a mils. en partits d'infantils, els pares insultant a l'àrbit, vull dir que clar, tot això és el que diu l'Agustí, els nens ho senten. Sí, llavors, és, la interferència dels pares, aquesta obtusitat que tenen de que és un fill, de ser un... Bueno, escolta, tu un fill comença a jugar a futbol i si és bo ja es veurà, però no pressionis, no siguis maleducat, no insultis, però és que no, jo no entenc com els pares perden els nervis d'aquestes maneres en partits base, vull dir, en partits d'infantils i de juvenils.
Però també es pot dir que potser hi ha falta d'educació.
Però molts pares, eh? No uns quants.
No falta d'educació, perquè doncs...
No falta de formació.
Sí, exacte.
No falta de títols.
És a dir, doncs potser aquests pares no han passat per aquest espai de jugar amb equip, de fer coses amb equip, de treballar amb equip, de col·laborar, m'entens? I llavors doncs per això provoca aquesta circumstància.
Els pares suposo que han de tindre una educació.
Que ara la joventut, que ara els petits... bueno, bàsicament, doncs, i més aquí a Falset, potser, perquè el futbol doncs, està organitzat i està treballant, doncs potser...
Aquí a Falset, això... l'escola de futbol...
Si hi ha una bona educació, els crios que estan estudiant, bueno, que estan treballant i que estan, bueno, en aquest cas, doncs, jugant, jo suposo que el dia de demà i això es transmetrà als altres crios.
No, a veure, jo penso que, per exemple això és una cosa evidentíssima i se n'ha parlat molt i hi ha hagut a la Federació de Futbol inclús ha fet alguns canvis importants, com per exemple permetre a l'àrbit parar un partit si hi ha algun pare que insulta o no sé què.
Sí. Dir,
que em sembla bé aquestes coses, no? I hi ha clubs que han pres consciència d'aquest tema. I, per exemple, en aquest cas, el Falset Esportiu és un exemple de club d'aquesta naturalesa. I sí. Ells van ser els primers que van començar a plantejar, diguem-ne, el treballar el joc net, el treballar la col·laboració i que guanyar és el resultat de tot això. No és la prioritat, és el resultat de tot això. Si tu fas les coses ben fetes, acabaràs guanyant.
Bueno, això aquest, és una filosofia, és tema, però aviam, aquí també s'ha de valorar en aquest cas de que la direcció que al seu moment va tirar endavant aquesta iniciativa i tot això, volia dir que estava doncs, una mica més ben endreçada,
clar,
que no pas aquesta sí. que estàvem comentant abans clar, que, doncs, que toques.
No, però vull dir que també hem de posar, o sigui, no hem de criticar les coses que són negatives, però evidentment que hi ha coses que
tot depèn de les persones.
posa fre amb aquestes històries, perquè quan s'estava arribant a un límit que això no es podia aguantar més, no? Ara hi ha gent que treu el seu fill de futbol precisament per això, ja. Per la violència verbal que hi ha als camps. Llavors dius, escolta, jo no vull això per el meu fill, jo vull una altra cosa, jo vaig apuntar el meu fill a futbol perquè fes esport, perquè s'ho passés bé, i en canvi arriba a casa amargat.
Adquirís uns valors que potser d'una altra manera
es poden adquirir. Hi ha gent que pres consciència d'aquest tema i està treballant amb això, no? I penso que això és un tema molt important a treballar el futbol. Base, sobretot base.
Parlem del futbol.
El professional també s'hauria de fer alguna cosa, eh? Jo crec que el professional també s'hauria de fer alguna cosa.
Ja s'està fent, tot el tema contra el racisme s'està fent molt bé, però calen altres.
Sí, però clar, posen multes al Barça per treure senyeres i en canvi no posen multa amb un jugador que li trenca la cara a l'altre a mig del camp perquè l'àrbit no ho ha vist, no? Vull dir, a veure...
Les actuacions d'ofici.
Exactament,
Ara, per què no actua d'ofici la Federació Espanyola? Quan sabeu que un jugador ha fet alguna cosa molt lletja al camp i l'àrbit no ho ha vist.
Crec que hi ha un ara no recordo no el nom de la instància, però hi ha una instància que pot actuar d'ofici en la Lliga Espanyola.
Sí, però no ho fan. Vale, però sempre, no ho fan.
Jo no conec gaire el món de futbol.
En aquests casos sempre hi ha
és una persona.
Interessos
no, són
darrere.
Tres que es reuneixen l'endemà del final de cada
lliga,
de cada jornada.
Això el comitè de competició.
El comitè de competició, que són tres persones, s'ajunten i diuen, bueno, què ens han arribat de les actes, quines mesures es prenen contra els jugadors que han estat amonestats o
sí, però són capaços són capaços de dir que els jugadors del Barça són uns impresentables perquè els hi tenen una ampolla d'aigua
sí.
I amb altres jugadors, amb altres equips, doncs, pobrets...
Han tirat bengales i no passa res.
Crec que aquest va ser...
Antiviolència.
No, la persona que va fer aquestes declaracions crec que era el president de
la Lliga Professional de Futbol. No, però és que... el comitè d'ofici també va dir,
Sí.
El comitè d'ofici també va dir que estava molt mal fet de tirar ampolla, però que ells també van fer mica de cuento. Bé, em sembla impresentable que facin opinions quan han de fer sancions i el jutge sanciona, no opina. Vull dir que, a veure...
Però sempre jo suposo que això, i més amb aquestes altes targetes, no? Doncs hi ha interessos al darrere. I doncs el millor a l'àrbit doncs millor que no hi posis això perquè si no doncs la cosa no n'hi ha per aquí, vull dir, és evident.
Bueno,
és
jo evident.
El que interessa és que la base, en aquest cas que és el que parlàvem i que doncs, estem parlant el tema per això, doncs sigui de col·laboració i en aquest cas doncs, de
i que el Falset i el Porrera puguin jugar un partit de futbol
que hi hagi un derbi
amb totes les condicions
i que
que guanyi millor.
Que guanyi millor i que sigui una festa,
bé, doncs endavant.
Sigui una festa important per la
comarca. L'han declarat del risc o no?
No m'ha arribat res. Sí que m'ha arribat alguna cosa, però en sentit positiu. O sigui, des dels dos clubs hi ha la voluntat de que sigui això, de que sigui una festa i un reconeixement
ha de ser una festa.
A aquesta situació...
La festa del futbol priority.
Sí, 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 ha de ser ni més ni menys que això. Que les històries que han hagut al passat, pues que pertanyen a això al passat, i que la situació ara és molt, molt diferent, i clar, és gairebé fins i tot una excepció.
Clar, el futbol no fan pessebre viure a Porrera.
Bueno, abans fan la presentació de l'escola dels diferents equips del Falset Esportiu, al partit, i després ja hi ha diferents actes de pessebres.
Tots a
pessebre.
Si em permeteu, continuem canviem de tema. Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem escoltar la vostra opinió, que no podeu dir-ho, no, és que això del futbol doncs no ens interessa. No, no, en aquest cas no estem parlant del gran futbol, de les grans lligues, ni de Champions League.
Ni de jugades,
estem parlant de equips de la tercera divisió, de la tercera catalana, equips de la nostra comarca que encara mantenen aquest, més o menys, aquest esperit de club esportiu de poble, dit amb tot el carinyo i amb tot el sentit del món. M'agradaria canviar de terç informatiu amb unes dades que també coneixim aquesta setmana, positives, també positives. El Priorat és la comarca del Camp de Tarragona que recicla més bé, un any més.
No, molt bé.
L'Agustí riu. Jo quan l'Agustí riu d'aquesta manera ja em veig vindre la tronada.
No, és que, a veure, em fa gràcia el reciclatge, és perquè resulta que, jo he mirat sempre, això ho he sigut una miqueta, i resulta que sempre, si, les comparatives, sempre són, sempre recicla millor el petit que el gran, sempre. És a dir, per entendre'ns, el lloc on es recicla menys, més malament, de tot Catalunya, Barcelona.
Més
el lloc d'on se recicla més pitjor del món, a Nova York. M'explico? És a dir, és fàcil fer reciclar a poca gent. Mm-hmm. Per tant, comarques, i clar, entre comarques de Tarragona, nosaltres som els més petitets.
Mm-hmm. Però, clar, tot depèn de la proporció, perquè la proporció aquí al Priorat doncs, serà doncs, un 80% i a la millor Barcelona només serà un 20%. Per tant,
no, clar, això ho dic jo.
Són aquestes circumstàncies que dius les que s'han d'analitzar.
Clar, no, per això dic jo que, vull dir, que sempre, és dir, sempre recicla millor el petit que el gran. Per què? Entre altres coses, perquè sempre és més fàcil fer creure el petit que fer creure el gran.
Més comunicació, no. més informació.
No. I ara em poso en un jardí, jo aquest exemple el porto a l'extrem i el porto jo, al Jordi Soldevila, en un Agustí Massip, que quedi clar, al Priorat, qui més li costa reciclar bé és Falset.
M'estàs donant a raó a mi?
Sí, però te vull dir que hi haurà gent que segurament això no li agrada.
No, és que m'estàs donant raó a la meva teoria.
Sí. No, és que jo no anava a contar dir-la. Anava a dir, el que m'estàs dient, portem-ho a casa nostra i això és el que tenim.
Claro.
Proporció, per exemple, de Falset amb qualsevol...
Clar, no, és el que acabo de dir, és dir, com més petit... Més millor ser recicle.
No cal mirar Nova York, te vull dir.
Hi ha més control.
Mirem-nos en altres.
No, que sí. No, però vull dir, però,
què podem fer per fer?
Jo he volgut donar l'exemple de Barcelona i de Nova York per veure la progressió. Si tu em dius, i entre mi també hi ha Falset amb prioritat, perfecte. Vull dir, m'acabes d'encara de satisfer la meva teoria, no?
I si baixes una mica més... Si baixes una mica més a Ciutat de Mèxic, allí ja directament ni es recicla ja.
Bueno, jo a part d'això afegiria de que, com sempre, tot depèn de la voluntat del personal i de la manera de que es fan les coses. Sí, home, és a dir, és molt diferent amb una població de 200 habitants doncs, que hi hagi més conscienciació per les coses que siguin, que no pas amb una població doncs, de Falset. A part d'això, doncs, els dirigents, que són els que teòricament doncs, han de dictar normes i tirar això endavant, doncs n'hi ha uns doncs, que potser doncs, els agradarà més, els altres que no els agradarà tant i que seran més partidaris d'això o més partidaris d'allò. Sempre se dona prioritat a les maneres de ser de les persones que no pas al que teòricament hauria de ser. I dic això perquè, doncs, bueno, a nivell de Falset o a nivell de qualsevol població, doncs, depèn de qui estigui al davant o tingui més interès o menys, doncs les coses se faran més bé dins de la legalitat, estic dient, és a dir, doncs, que hi hagi un tant per cent, doncs, però, doncs a mi m'agrada més aquest tema i per tant profunditzaré més en aquest tema, i a mi doncs no m'agrada aquest tema i no profunditzaré més en aquest tema.
No, no, però independentment d'això, que sí que és cert que hi ha part, evidentment que hi ha part d'això que dius tu, però el que està clar és que, és a dir, Catalunya, la Generalitat de Catalunya fa una campanya de reciclatge,
L'última
és tota Catalunya, per tota Catalunya, sí. I qui més creu continuen sent els petits, i qui menys creu són els grans, encara que facin la mateixa campanya i encara que la persona que sensibilitza sigui la mateixa. Vull dir que sí que és cert que, evidentment, en nuclis més petits és important qui va al capdavant, però, en general, per norma general, si hi ha una voluntat de fer alguna cosa, sempre és més fàcil fer creure. És que penso que és fer creure més que altra cosa,
No, i a més és que crec que ja es pot parlar fins i tot a nivell estadístic de la dinàmica del Priorat sempre ha estat de millorar, a vegades menys, a vegades menys, crec que fins i tot potser les dades del 2015 són una miqueta pitjors que les del 2014, una miqueta, però la tendència és anar a fer-ho bé, no és allò una gran caiguda, una gran baixada, és la població del Priorat ja està mentalitzada, ja sap el que fa, i potser el que falta, com diu l'Agustí, és les grans. També permeteu que afegeixi un nou element, obrint una mica més el focus, sense deixar la qüestió del reciclatge, és si heu vist, m'agradaria preguntar-vos si heu vist la nova campanya de l'Agència Catalana de Residus.
Sí, però...
Van passar...
Jo encara ho trobo prou,
sí,
prou fluixa.
I és això, és...
Paraula dels nens.
Sí, aquells nens surten a mig d'una...
No és allò de dir, no, publicitat enganyosa, no, és el que hi ha. És el que a mi em va sorprendre perquè veníem de la cançoneta aquella...
De Mas on Vas,
que agafava el to optimista festiu i han passat amb una de...
Dramàtic,
però el que estem d'acord, i el que sembla a l'Agustí que estem d'acord, és que no diu cap mentida.
No.
Sí, però diu que Catalunya no reciclem bé.
El problema no és comparar, és que sempre estem comparant i això és un mal negoci, per entendre'ns, és una mala praxi, això. És a dir, ell també ho fa, escolta'm, i què, perquè ell ho faci vol dir que tu fa, també, el que fas tu ja està bé? No, és a dir, les comparatives són, en principi, per definició, són negatives.
Jo diria que aquest anunci està basat en gent de Barcelona. Perquè aquest anunci lo portes la major part de pobles de la comarca, i està descol·locat. Està descol·locat perquè la major part de pobles, jo suposo que més del 30 o 40% doncs ho tenen assumit, això. Mm-hmm. Per tant, a Barcelona, a mi em va xocar una mica i dic, bueno, però si això teòricament ja es fa. Per altra banda, hi ha una cosa que lo trobo una mica fora de lloc, aquest anunci. És a dir, aquest anunci va directe a la gent. No? Per tant, si el fa la Generalitat el que hauria de fer és circulars informatives als diferents pobles i gent que porta la direcció de les poblacions i nuclis d'aquests, que siguin aquests els que tirin això endavant. Perquè sigui una campanya de l'institucional, no serà més bona o més pitjor. La Generalitat diu s'ha de reciclar. Bueno, doncs tu tens uns sub...
No, però aquests ja teòricament ja posen les eines perquè tu puguis reciclar. És a dir, aquests que dius tu,
sí, home,
ja posen les eines per reciclar, teòricament.
Sí, home, però a tu t'arribarà més un anunci directament...
Ja et posa l'eina de dir, mira, el dilluns i el dimecres passarà aquesta brossa, el dimarts... Això ja ho fan.
Però la insistència valdria més que vingués des del propi ajuntament, Falset o el que sigui, que no pas d'una institució. Que queda més bé de la institució, molt bé. Però jo el vaig trobar una mica fora d'allò, perquè dic que a Barcelona sí, però això ho portes a qualsevol població del Priorat, i diuen, bueno, i escolta, que nosaltres ja fa dies que no tenim aquella fotografia esperpèntica de...
Et recordo, el sentit, no, ara no recordo literalment alguna de les frases de l'anunci, però és la idea aquesta de, és que ja no hem de reciclar per nosaltres, hem de reciclar pels que venen, d'acord? Hi ha molta gent, sembla que aquesta idea... que no la té, ni se la planteja.
Així queda molt lluny.
Molt bé, però
aquí sí,
és que tampoc hem de reciclar pels que vindran i pels que
arribem.
Hem de reciclar perquè la norma, no la norma, perquè hi ha una mena d'estat de que si tu te l'estàs carregant, doncs automàticament has estat tu mateix No cal esperar els que vinguin, vull dir, has de tu mateix patiràs. Per tant, aquesta conscienciació, bueno, doncs és el que deia ell, és a dir, oh, els altres ho fan i jo ho faig. No, tu, vull dir, aquí cadascú d'anar a la seva. I, aviam, en aquest cas sí que serveix de que si jo veig que tu fas una cosa mal feta, en aquest cas, doncs diguis que, rectifica aquí. Però que tu ho faiguis, doncs, bueno, doncs ja està bé, t'ho diré, però jo faré el que teòricament s'ha de fer, vull dir.
Hi ha gent que es pensa... Així que no, tot això del reciclatge no s'ho creu. I es pensa que com que ell ja paga, perquè li treu una cosa, ell vol treure la bossa quan li doni la gana i per què ha de barallar, segons diuen les males llengües, això és una altra llegenda urbana. Això no és cert. Vull dir, veure, la gent, si algú té...
Sí, bueno, però hi ha gent que ho utilitza
sí,
com a argument.
Sí, ja ho sé, però aquesta gent que utilitza això com a argument, que és cert, que això és una cosa, és una llegenda urbana, vull dir, tothom ho sap i molta gent ho diu. Però clar, qui ho diu? Ho diu tota aquella gent que té mandra de reciclar, que no vol reciclar. Perquè si realment tingués ganes de reciclar, ho aniria a comprovar. Vaig a comprovar-ho, vaig allà baix i veure què fan amb la meva brossa.
Vaig allà baix a on?
Bueno, al centre de reciclatge.
Si m'apures, a on porten el rebuig? Sí, si cal dir a on porten el rebuig, sí, si cal anar a Tivissa. Però també l'orgànica no porta el paper.
Tot va allí, després d'allí se redistribueix.
Si les coses no es veuen, passa com a Flix.
Sí,
però aquest altre tema és fortíssim.
A Flix ja havien acabat, ja havien acabat.
No havien acabat, no. El que passa que, doncs, com que això era baix de tot, doncs d'aquesta manera...
L'empresa va dir que ja havien acabat.
Ara se'n riuen, eh? Ara se'n rieu, però...
Jo no me n'enriu.
Si et pares a pensar, és... Havia de ser una de les obres més importants i havia de ser... Se volia, o almenys recordo, quan ja fa alguns anys treballant a Ràdio Móra d'Ebre alguna vegada... va tocar a Flix perquè s'estaven preparant, s'estaven fent els treballs preparatoris de què havia de vindre després, no, perquè serà un projecte exemplar que servirà arreu del món per veure com s'han de fer les coses en aquesta mena de situacions, perquè no només passa aquí, als altres punts del planeta. Només per això ja és... Home, mare de Déu, senyor.
Teòricament el projecte està bé, el que passa no s'ha acabat.
El bo és que després, o sigui, no passa res. És que no passa res. És a dir, aquesta empresa és capaç de fer moltes coses malament, és capaç de plegar abans d'hora i de dir que jo he acabat tot,
ja està.
I no passa res. Aquest
és una empresa que depèn del
domini. I això no passa res. I en canvi, en coses menors, sembla que s'acabi el món.
Sí,
com per exemple l'altre dia que la Forcadell va guiar de...
Sembla que s'acabi el món.
Aquí passa això, que ho trobo super gravíssim.
Molt greu.
Una empresa.
Molt greu.
Una empresa que fa... Que lloga per fer un treball, que no el fa, que havia de ser exemplar i no ho és, que ja va tindre problemes de entre ells de...
Finançament
i d'això. I després, a sobre, diu que acaba, no ha acabat, enganya el personal, i no passa res.
Senyors, tenim una trucada, per tant, els demano, sisplau, que es col·loquin els cascos corresponents. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Bueno, al final sempre té la culpa l'últim de la cadena.
Bueno, sí.
I quina culpa té l'empresa? Abans portaves una botella de vidre, la tenies que tornar... Quina culpa té? Perquè hi ha vegades que no saps què reciclar. El llogur és de plàstic, és de... Bueno, no sé el que és. Després la bandeja de perospac,
si
no sé què, no sé quantos... Vull dir, quina culpa té l'empresa al final? Vull dir, l'ocupa sempre és de l'últim de la cadena.
Aquí...
I les empreses, què fan amb això? Claro, o les empreses, els governs, no? Que fiquin una norma, mira, això ha d'anar d'aquesta manera i ser de l'altra. Vull dir, claro, hi ha tantes coses que reciclar que hi ha vegades que jo no sento mai de tirar. Si la bossa blava, la verda o la groga, contenidor... perquè hi ha 50.000 envasos.
Això sí que és veritat.
D'acord?
Gràcies, Joan.
Adéu.
I gràcies per trucar.
Adéu.
Bueno, però en general ho tenim bastant clar, lo del reciclar, eh? Vull dir, pots tindre una dubte...
Sí, però és que hi ha tants productes i...
Sí, però bé, això que diu...
Però, aviam, jo tinc una dubte, jo sé reciclar. Me considero que sé reciclar. Quan hi ha un producte que tinc una dubte i no sé què fent, doncs el rebuig.
No,
però el 99% reciclaré bé.
El que diu el Joan és cert.
Sí, és cert.
Però més val... reciclar
malament
que no reciclar.
Sí, també.
Val? És a dir, per tant, més val llançar una safata de Porexpan als envasos encara que no toqués, que ni pas llançar-lo al rebuig.
Sí, però
perquè el rebuig se cremarà i aquella safata de Porexpan que treu fums molt negres...
Però és clar, el problema d'això és que a l'hora de fer-ho, el muntatge...
Perquè el triatge... No, és que, a veure, la brossa se tria tota, se tria. Sí. Per tant, davant d'una, quan passen els envasos per davant de la cinta, hi ha gent que tria i el que no és envasos retira.
Sí, si surt la bandeja de correspon, la treu.
Exactament. Per tant, més val reciclar, ni que sigui malament.
Que ho trobin, que no ho trobin.
Exactament.
Això sí. Però hi ha una història aquí. És a dir, clar, la propaganda que es feia al principi dels envasos, només era per envasos que es poguessin reciclar directes. Per exemple, bosses de plàstic. Coses d'aquestes, aquestes no havien d'anar en plàstic. Jo em sembla que això estava equivocat. I algunes vegades que vaig poder parlar amb gent i d'això, ho vaig dir. És a dir, una cosa és el plàstic, que tu tens una empresa, Ecoembes, que és l'empresa que teòricament feia tot aquest sistema, no? Perquè suposo que deu ser estatal, Per tant, no, aquí... El que m'interessa a mi, per jo no tindre encabat problemes. És a dir, anem a reciclar. És a dir, rebuig, lo mínim. Però, per exemple, un pot de vidre o un got de vidre diu que no es pot tirar el vidre. Per què no es pot tirar el vidre? No es pot tirar el vidre perquè encabat resulta que fa molt bé. No, això ho ha de triar l'empresa del vidre.
Claro.
Perquè jo no puc tirar un got de vidre al rebuig perquè resultarà que allò... Doncs
això que, molt bé, això que dic jo, correcte. Antoni, això que dius tu, això que dic jo. Sí, més mal reciclar malament, que reciclar. Sí, si jo tinc un got de vidre trencat, el tiro al vidre.
No,
que no toca, jo el
tiro
allí.
Que ho arregli nosaltres.
Jo que sigui plàstic, a mi em sembla plàstic, ho tiro plàstic.
I després,
quan passi per la cinta...
Plàstic, envasos.
Envasos, plàstic, jo en tot cas això.
A mi em sembla que és envas o plàstic.
I el por expand, jo ho faig malament.
Jo també.
Però també ho tiro.
Jo també, ho tiro. Però vull dir que... No, que vull dir... Jo una miqueta responent al Joan, no? De dir, és cert el que diu ell, és veritat, això ens passa a tothom. Però triar per triar, jo trio reciclar malament, però reciclar. Perquè després ja hi haurà una segona persona que triarà el que està ben reciclat i el que està mal reciclat. També... El problema és que quan no se recicla, que va tot al rebuig. Clar. Aquest és el gran problema.
Això és prejudicial.
O quan anava directament a enterrat i aquí s'ha acabat. Però aquesta fase està superada, pantalla superada.
Sembla ser que hi ha gent que recolleix els taps, m'entens? Jo recolleixo taps, però resulta que et diuen a vegades, home, segons quins taps no es compta, vull dir, jo taps, vull dir... Entens? Encabat, doncs... L'altre tindrà més capacitat que jo per dir aquest tap és bo i d'anar aquí i ho ha d'anar allà, m'entén? Doncs en aquest cas és el mateix. Jo em sembla que a nivell institucional, jo el que vaig trobar al principi quan se feia tot això que només aquests tipus d'envasos, de no sé què i tal, jo em sembla que s'anava una mica malament perquè s'anava directament a l'interès d'aquella empresa en concret i teòricament el reciclar no és per una empresa, cony, és per tots tu.
No, és que una altra de les coses que també hauríem de començar a plantejar-nos seriosament, i penso que en algun municipi ja s'ho ha plantejat, és a dir, a veure, la persona que recicla correctament ha de tenir un benefici al que no recicla bé.
El director de l'Agència Catalana de Residus apuntava això, és a dir, és que al final...
Si hi ha gent que només entén economia, desgraciadament,
Josep Maria Tos ho ha apuntat.
És una desgràcia.
Diu, el 2020 ens hem de situar als estàndards europeus. Ho estem intentant sense haver d'aplicar la taxa de... crec que és pagament per generació, però estem cap allí. Diu, si vas a Alemanya et trobes això, si vas a Àustria et trobes això, i aquí estem intentant no arribar en rebaix, però és que no arribem als números que hauríem de tindre. Per tant, anem cap a pagament per generació.
I llavors s'ha de saber, és a dir, a nivell de les poblacions, l'últim ple que es va veure de l'Ajuntament estava bastant ben especificat, doncs, el que és rebuig és una despesa important. Per tant, tot el que es pugui reciclar, teòricament el rebuig hauria de ser el mínim, perquè doncs rebuig, gairebé res. Si tot està classificat,
pràcticament
rebuig,
zero.
Res, no?
El que has comprat i poca cosa més.
Clar, llavors, clar, hi ha circumstàncies que dius, escolta, potser valdria la pena que la gent insistís, que la gent se conscienciés amb aquest tema, doncs, que de rebot ja tindríem un benefici. Sé que l'orgànic doncs reverteix en certa manera doncs
els productes
no?
Vull dir, de la terra, sí.
Reverteix com aquell que diu doncs beneficis, no? Sí. Beneficis, o sigui que és retribuït. Però bueno,
que fan abonaments, sabons.
En definitiva, tot depèn de la gent.
Per bé i
per bé i per mal, com sempre, això és la història de la humanitat, sempre ha sigut així això.
Ja està.
I no ho canviarem això.
I està bé.
Miquel, no has de tindre desesperances. Tot se pot canviar aquí.
Ja m'he dit que diu que l'esperança és l'últim que es perd. Per tant, vull dir, ho hem d'aconseguir de totes maneres, amb tots els aspectes.
Costi que costi.
Doncs ja m'explicaran, parlant d'Esperança, que ha passat aquesta setmana, que dijous a la nit, tot i el fred que feia i la boira que queia, en diversos municipis d'aquesta comarca i també d'arreu de Catalunya, la gent es va manifestar, es va concentrar per tal de donar suport a la presidenta del Parlament, que ahir va anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè està sent investigada per donar suport al procés català. Tot molt normal, no?
Per permetre que es votés al Parlament.
I, veure, a mi em sembla un dels disbarats més grossos que poden fer, però bé, en fi, allà ells amb la seva consciència. És a dir, a veure, el que no és de rebut, i per tant Europa amb això sí que ja s'hi està posant i ho està mirant i ho està, diguem-ne, està alerta, perquè clar, no té sentit, no té cap mena de sentit que en un Parlament, que es diu Parlament perquè es parla, evidentment, no? Que en un Parlament escollit democràticament no es pugui parlar de qualsevol tema sense excloure cap, absolutament cap tema, és a dir, de qualsevol tema, i no ha de passar res. Sí, com aquí diuen alguns, diuen que és que això és il·legal. No, és que és una altra immensa tonteria, perquè si és il·legal és molt fàcil. El Parlament canvia la llei i es torna legal. És a dir, no hi ha excusa. És a dir, aquests, el PP i els Ciutadans, que són, diguem-ne, els capdavanters en aquest aspecte, i PSC doncs, el fa de gosset acompanyador, en aquest sentit. És a dir, diuen que això és il·legal, no? Que tots per parlar, però clar, aprovar una moció que digui no sé què. Escolta'm, a veure, mentre tot sigui democràtic i sigui parlat i sigui votat, ningú pot dir res. I si hi ha alguna llei que això no ho permet, aquesta llei s'ha de canviar ràpidament, perquè està mal feta.
Ja, per això són els parlamentaris.
Exactament, perquè el Parlament el que fan és canviar les lleis, fer lleis. Per tant, el primer que han de fer és canviar aquesta llei que no permet parlar de qualsevol tema a qualsevol Parlament. És que no té altra volta de full. Per tant, aquella gent que diu, oh, és que això és il·legal. Com que és il·legal, doncs? Aquesta, canviem la llei ràpidament.
Però no us interessa el govern de Madrid canviar aquesta llei?
Per tant, és una qüestió política. Ah. Per tant, m'acabes de donar la raó. És una qüestió política i no judicial.
El problema és que tots els problemes polítics els acaben convertint en problemes judicials.
Bueno, que t'estic dient.
I això, l'Europa se n'està fotent. Ahir encara el Parlament va fer una votació dient que el govern espanyol s'ho miri. El Parlament de quin país era?
De Suïssa.
I era el govern espanyol que mirés bé el que està fent, que està caient en un ridícul bastant.
Bueno, però hi ha una cosa molt clara. Fa sis anys, 2010, quan la cosa doncs va començar. Dic va començar perquè doncs, bueno, hi va haver una sèrie de gent que van dir, escolta, doncs, aquí s'ha de fer alguna cosa.
És quan se va aprovar l'Estatut aquí, per referèndum, i a Madrid uns jutges que no estan escollits democràticament són capaços de dir tot el que diu el poble no serveix per a res. Això és gravíssim.
Per tant, quan se van començar a fer lleis per restringir, en aquest cas, els drets o les obligacions, inclús també, del Parlament. Sí, està molt clar. És a dir, fa 10 anys o fa 5 anys enrere no hi havien, o en 5 anys s'han fet més lleis anticatalanes. M'entens? Per allò. Què vol dir això?
Va més allà de l'àmbit.
Sí, però també influeix. És a dir, influeix. Què vol dir això? Això vol dir doncs, que el que deia abans l'Agustí, és a dir, si aquesta llei no ens interessa, per tant, la canviem i la fem. O sigui, que el Parlament, en aquest cas, de l'Estat espanyol ho pot fer i el Parlament de Catalunya no ho pot fer. I tots
perquè
dos han estat elegits.
Perquè nosaltres per estem davall de la seva sabata, no ho podem fer.
Bueno, doncs llavors s'ha de canviar la situació. És a dir, s'han de canviar les lleis.
El que no podem admetre és que contínuament ens diguin que aquesta gent s'està saltant les lleis.
Això és la seva frase favorita.
Això és una excusa de mal pagador.
Sí,
Perquè si tu tinguessis voluntat política, això clar, no caldria clar, que parlàs de lleis. Clar, aquest clar, és el tema. Clar. El tema està que d'un problema polític que no saben com resoldre, han trobat la solució amb la justícia. És a dir, justícia, fes-me la feina bruta. I per tant, quan un polític diu a la justícia que li solucioni el seu problema polític, la justícia deixa de ser el tercer poder.
La separació de poders.
Deixa de ser-ho, automàticament. I per tant, ja deixa de ser un país democràtic, això.
Escolta,
i per tant, a veure, el problema està és que en aquests moments d'Espanya, amb aquest tema i amb altres semblants, deixa de ser un país democràtic i els espanyols
No se'n donen compte.
No, no, és que no diuen res.
No se l'entenen.
No sé, sí, l'únic, el Pau Iglesias, l'altre dia, que encara va dir que a ell sí. Li fa vergonya
sí.
Ser espanyol. Perquè és que, a veure, qualsevol demòcrata de qualsevol país del món li expliquen això bueno, perquè... i diu... M'estàs parlant d'una democràcia o d'una dictadura? De què em parles? Sí.
Perquè hi ha una normativa que políticament és correcta, però si no, tota aquesta gent que teòricament doncs, fan això, doncs, si no fos públic, doncs, ho farien d'una altra manera.
Escolta,
darrere d'aquesta manera de ser, s'amaga una marrena molt més dictatorial, claríssim. És a dir, si tu no vols...
Fet, sí,
és a dir, si tu fas tots els mitjans, ho tens, utilitzes tots els mitjans perquè fet, una part no pugui decidir el que teòricament doncs, vulgui decidir, doncs, bueno, això doncs, legalitat, amb la legalitat al davant sí, però si tu poguessis saltar la legalitat, doncs imagina el que passaria.
És que de fet, a veure, de fet els governants del PP o la majoria de governants del PP són fills o nets de franquistes declarats.
I tant.
Vull dir, i clar, per tant, ells continuen vivint el seu estat de gràcia particular.
L'altre dia em va fer molta gràcia que se veu que se li va com a il·luminar a la Santa Maria, la vicepresidenta del govern, es veu que va tindre una xispa de llum que va fer unes declaracions que a mi em van sorprendre, que després li va costar un rapapolvo de l'Aznar, que va dir, home, és que si a l'Estatut de Miravet no ens n'haguéssim fotut tant dels catalans, potser no haguéssim arribat aquí.
Esclar,
eh? Bueno, és que... Un moment de lucidesa.
Sí, va tindre un moment de lucidesa, saps? I, perquè allí realment on va començar tot, eh? I l'Aznar li va dir de tot.
Segones parts.
De tot li va dir per fer aquestes declaracions.
Causes superficials i causes profundes.
Això, bàsicament, si quan la primera vegada el president de la Generalitat va anar, llavors anava a Madrid, a negociar l'assumpte econòmic, li haguessin donat 10 duros més, tot aquest moviment s'haguera acabat. Per tant, han sigut ells els que ho han provocat i no sé si conscient o inconscientment. Si ho han fet conscientment, doncs per amb ells va pollastre, per tant, la situació
malament.
Han d'acceptar. I si ho han fet inconscientment,
és que són tontos.
A nosaltres mos va la mar de bé. Entens?
Sí.
Crec jo. Ara, el problema és acabar-ho, això.
Hi ha una cosa que em va sorprendre aquesta setmana, l'entrevista que li van fer a TV3 a la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, és quan li plantejava la qüestió del referèndum, feia un estrany joc amb les paraules.
No el vaig veure.
Que semblava com si referèndum igual a independència, o semblava que per ella independència fos igual a referèndum. I jo em vaig quedar a dir que, escolta, una cosa és que votem i l'altra és el que pugui sortir.
El que surti.
Que no li van explicar el que pot sortir.
Jo amb això inclús vaig arribar a pensar, mirant l'entrevista aquesta, que aquesta il·lustríssima persona estava dient coses que ni ella les creia. Perquè una persona amb la capacitat que pot tindre aquesta persona, doncs amb els estudis o amb el que ha tingut, m'entens? És molt estrany que quan els preguntava aquestes, que a més va insistir, el Cruanyes aquell, va insistir dues o tres vegades, diu, per tant, res, no, va fer unes respostes que no eren, al meu entendre, no eren normals d'una persona que està parlant o dialogant.
Jo és que ja... Jo
penso que Ciutadans té un problema greu i és que a Catalunya no passa res. I ells voldrien que hi hagués que passessin coses.
Sí, sí.
És a dir, a veure,
que hi hagués
exemple,
merda.
Exacte. Ara arriba Nadal i ja tindran...
M'entens? Així tindrien l'excusa. I estan provocant contínuament, perquè, per exemple, l'altre dia vaig veure, curiosament, no? És a dir, una escola de Cambrils que fan la representació del setge de Cambrils del 1700 no sé quan.
Sí.
Val? Doncs els de Ciutadans ja van fer córrer un vídeo dient que les escoles catalanes s'està creant l'odi espanyol, no?
Sí,
clar,
sí.
És que no entenen res. És a dir, com que no coneixen la història de Catalunya, com que no la coneixen,
bueno, no
tenen, tot el que es fa a Catalunya va en contra dels altres.
No tenen voluntat.
Per definició, però és que és per definició ja, no?
Ah.
O, per exemple, l'altre dia, en un diari digital, van fer una broma I els de Ciutadans el porten al Parlament de Catalunya tots esverats. És a dir, tenen tantes ganes...
Junts pel Perreo.
Exactament, no? És a dir, tenen tantes ganes de que a Catalunya passi alguna cosa perquè ells puguin tindre excusa dient, veus, jo ja ho deia,
sí.
Perquè, a veure, els atacs que hi ha a Ciutadans a Hospitalet, jo penso que fan ells. Jo estic segur que fan ells. No, jo apostaria a el que fan ells. Val? No, jo estic segur, perquè és que ells estan provocant contínuament als catalans perquè fem alguna cosa per donar-los la raó que ells necessiten i que no tenen.
Exacte.
I és una acusació forta i que jo la dic aquí i la diria allí en sigui. És evident, no puc assegurar-ho 100% perquè no ho sé. Però no m'hi jugaria algú que podria ser. Que sí, podria ser.
No, home, buscant els orígens de, del partit...
Perquè resulta que no els troben mai. Però és que resulta que no els troben mai. O sigui, ho fan i no els troben mai.
Bueno, clar.
També és molt curiós, això, no?
Jo repeteixo, tornant a l'entrevista, em va sorprendre que la cap de lo...
No, però no ho diria perquè això, no? Perquè la cap de l'oposició, que és de Ciutadans, crec que de Catalunya no en té ni idea.
És que,
no, no.
A més...
La història no la coneix.
Donant-hi dos voltes després...
I tot, tot
va néixer aquí de casualitat i viscut aquí de Catalunya.
No, no, va néixer aquí
de la
frontera.
Dius,
no passa res.
Passa 8 anys que és d'aquí.
No passa res.
No passa res.
No, però com a dirigent ha de tindre les coses.
No, 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 però no, 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 no és per que sigui dirigent.
Jo vaig tenir la sensació que... És que, a més, és allò, si dones dos voltes, si... per tu, referèndum és igual a independència, m'estàs dient que ja dones per segur
que perdreu,
que guanyarà el sí.
Clar.
Que dius, escolta, clar, que si ni s'ha fet i veient les enquestes i les enquestes, o més aviat les preguntes del, del CEO, clar, és que estàs dient una cosa que no saps què passarà.
Però pensa una cosa, és que tots els que estan en
és
contra
d'això...
És la por.
La por a perdre.
El problema és els altres, que no estem convençuts de que surti una majoria aclaparadora.
Però nosaltres no ho tinguem, sí. O almenys per la cap de l'oposició semblava que...
Aclaparadora ja ho sabem que no la tindríem.
No, no, però m'ho referim, si ells tinguessin clar que sortís un no, no hi donarien tanta importància.
I el permetrien, trobes.
Entens? Pues no ho sé fins en quin punt. No ho fes... No. Lo que vull dir és de que, és a dir, lo que estem interessats en arreglar el problema som nosaltres. Que volem una cosa diferent, és a dir, aquest sistema no ens serveix, per tant, volem una altra cosa, doncs, bueno, doncs...
Però aviam...
No, sabem si no, és que ens enganyen, és que ens enganyen.
Clar.
Aquesta setmana, a Madrid, 5 autopistes de peatge rescatades,
sí,
per l'Estat.
Sí.
Home, a veure, no hi ha dret, clar, perquè no rescaten els catalanes, que hi passen,
sí,
els cotxes.
Cinc,
a més, hi passen cotxes per aquí, perquè hi passen ni cotxes.
I el president del País Valencià demanant de dir, escolta, tot i siguent, doncs, no massa partidari, doncs, de la independència, cony, que el corredor...
És que no trequem una cosa.
Ara estaven contents,
no,
perquè els posaven...
No estem parlant de la gent que viu al territori. És que estem parlant de millorar la vida i l'economia del territori.
Està demanant millorar el seu territori?
No estem parlant de...
El president estava content perquè es veu que hi ha una companyia d'aviació, doncs, de que feien vols a Barcelona...
València.
No en recordo, no sé...
Nostrum...
No sé, però m'entens? És a dir, que inconscientment estan per això, el que passa que, doncs, potser políticament és incorrecte i no ho diuen, però bueno, hi ha,
home,
coses
Ximo
que són
Puig,
que són d'allò.
Ximo Puig, tot i que ha deixat ben clar que la seva postura respecte a tot el procés català, ell no ho voldria, té prou clar que sap que perquè la seva comunitat tingui més possibilitats econòmiques necessita aquest corredor,
no, però,
veure, sí o sí.
Però és que, i Múrcia també.
I Múrcia també, clar.
Per tant, a veure, Múrcia i País Valencià no és Espanya, i Catalunya no és Espanya, doncs que facin el corredor per aquí.
Mira,
els espanyols,
però quants anys fa que ho demana
aquest
Europa,
problema,
això?
Aquest és el problema.
Quants anys fa que ho demana Europa?
No parlem d'independència, perquè
no,
si parlem de problemes de la gent.
Clar, sí.
I aquí hi ha un tema prioritari, que és aquest.
I volien fer el corredor central, ells. Segueixen amb el corredor central.
Hi ha un WhatsApp que em van passar que no recordo. Aviam, l'important és el que feia referència a aquesta mena d'informació. Que resulta que inclús el govern d'Estats Units, és a dir, el del Trump aquest ara que ha sortit nou,
Trump,
doncs ha anat o va... en què dir-li al president de l'Estat espanyol, dir, escolta, aviam, solventa aquesta cosa, perquè des de la visió espanyola, si marxa aquest... clar, aquest, suposo que
aquesta
tampoc,
regió.
Aquest tampoc va per la independència, no? Però vull dir, los ha fet veure les coses de que, escolta, és un problema molt important, perquè si marxa, en aquest cas, doncs, Catalunya, doncs Espanya passarà, és a dir, la resta d'Espanya passarà a ser, si no tercer mundista, doncs gairebé, eh?
Bueno.
I no solament això, es veu que, doncs, jo suposo que aquestes coses que corren, que doncs, bueno, doncs, potser doncs, se fan córrer més del compte o se li dona una mica més de bombo i platillo, però això, i del moment que corren, hi han de ser.
Senyors, hem superat el nostre temps, m'ha agradat molt el seu abrandament ja des del minut 1 del partit, no m'ha hagut de treure targetes vermelles ni targetes grogues, potser sí que ajuda a aquesta ampolla aquí al damunt, ens ho haurem de plantejar.
Encara hi ha els
quatre dits. El vermut no s'anima, el vermut.
No, anima hasta la gent de casa que ens han trucat des de... Ja feia moltes setmanes que...
Hem acabat més tard de les 12 avui.
Ja, són coses que passen al tècnic, ja m'ha comentat fins i tot, tira, tranquil, que jo avui vaig bé de temps i no he d'estudiar, cosa que m'agrada, però jo entenc que els tertulians i jo mateix també
necessito
el temps, per tant... Moltes gràcies, senyor Vidal.
El que pots oferir és doncs, que la gent que vingui... O sigui, que
ja ho veurem, ja ho veurem. Ho estudiarem doncs aquest Nadal.
A fer un gotet.
Alguns encara ens queda una darrera tertúlia, però agrair-li molt a l'Anton Vidal i desitjar-li unes bones festes i una entrada d'any. També al Miquel Jardí. Bons Nadals, creieu o no creieu, una entrada d'any. I a l'Agustí Massip,
igualment per tothom.
Entrada d'any.
Gràcies a tots.
El tècnic, home, espero veure la setmana vinent. També avui, novetats. Avui un munt de novetats. Tenim un aprenent, cosa que m'agrada molt, a l'Eduard, que esperem que li puguem ensenyar tot el que sabem i una miqueta més.
Molt jovenet, aquest aprenent.
Aviat serà el tècnic de la tertúlia.
El que interessa és que aquest diumenge hi ha la marató.
La marató de TV3.
Segona, doncs, bueno, clar, un doncs ja fa propaganda i doncs hi ha la...
Hi ha la caminada solidària, també.
Caminada solidària i, en aquest cas, doncs, hi ha la posada del pessebre a Sant Gregori i la ruta dels pessebres casolans els dies de festa.
D'acord, queda dit, queda apuntat. També fem referència al començament de la tertúlia, aquest derbi Falset Porrera, que vagi molt bé i esperar...
El dia 24 hi ha tertúlia?
El dia 24 hi ha tertúlia. La direcció d'aquesta casa em fa treballar la vigília del dia de Nadal. No passa res, no és un gran esforç, ni...
No passa res.
Hi haurà vermut i neules, no?
Bueno, ja ho veurem. Jo faré la petició, aixecaré la petició, però veig bastant complicat. També, com dèiem, el Joan, que ens ha trucat, i agrair-li moltíssim aquesta trucada, i la setmana que ve, la última tertúlia del 2016. Gràcies i que passeu un bon cap de setmana.
Adeu.
Adeu. Adeu.